Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? Avui parlarem de les propostes del Secretariat dels Bisbats de Catalunya, Catalunya Sacra, que es dedica a promoure l'art i el patrimoni cristià a Catalunya. Coneixerem algunes rutes d'interès que, de ben segur, serà del vostre agrat. Entrevistarem a Dani Font, que és el director d'aquesta entitat. Benvinguts, amics i amigues, en una nova edició d'Església Viva. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi.
La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, fra Octavi Vilà.
Benvolguts i benvolgudes. L'Església celebra al voltant de la solemnitat de Sant Josep el dia del seminari, una jornada dedicada especialment a pregar per les vocacions al ministeri sacerdotal. Cada cristià és cridat a una vocació concreta i tots compartim una única vocació, la de cristians, la de seguidors del Crist. La vocació és una crida que cadascú rep a viure en determinat ministeri o carisma dins de la seva vocació de cristià. Per escoltar la crida, cal tenir l'orella atenta i el cor obert per tal de saber reconèixer la veu del Senyor i respondre-hi amb generositat. Tots coneixem la manca de vocacions a la vida sacerdotal i consagrada. Els factors que ens han dut a aquesta situació són molts i diversos. Déu continua cridant, i això és ben cert, però nosaltres no estem tan predisposats a escoltar-lo. Una resposta positiva a la crida del Senyor, a seguir-lo i a servir-lo a través del ministeri sacerdotal, implica un compromís fort i una tasca no sempre fàcil. Ens cal pregar per tal que el Senyor cridi al ministeri sacerdotal i per tal que aquells a qui cridi obrin els seus cors a la veu de Crist per comprometre's a servir-lo en la seva església i els seus germans. L'Església no pot deixar mai de pregar a l'amo dels sembrats que enviï segadors als seus sembrats ni de dirigir a les noves generacions una nítida i valenta proposta vocacional, ajudant-los a discernir la veritat de la crida de Déu perquè responguin a ella amb generositat, ni pot deixar de dedicar una cura especial a la formació dels candidats al presbiterat, ens deia Sant Joan Pau II. Pregària, ajuda al discerniment i resposta generosa a la crida són tres elements fonamentals i indestriables. Els nostres joves cerquen a Déu, es pregunten de manera intensa i apassionada per la humanitat i per la transcendència. Cal ajudar-los a descobrir i a reconèixer la veu del Senyor, a destriar-la d'altres veus que molts cops ensordeixen i ofeguen la veu de Déu. El soroll de la nostra societat ofega aquella veu que ens estima i vol el millor per a nosaltres. Tot pregant perquè el Senyor ens faci el do de noves vocacions, preguem també pels nostres preveres, per la seva tasca, que sovint no és fàcil, però que sempre és abnegada i generosa. Demanem-li al Senyor amb paraules del Papa Francesc. Pare de misericòrdia, que has lliurat el teu fill per la nostra salvació i ens sostens contínuament amb els dons del teu esperit. Concedei-nos comunitats cristianes vives, fervoroses i alegres, que siguin fonts de vida fraterna i que despertin entre els joves el desig de consagrar-se a tu i a l'evangelització. Fins la setmana que ve, si Déu vol.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta mossèn Joan Soler, que és el rector de les parròquies d'Arenys de Munt i d'Arenys de Mar. Durant aquests dies demanem als nostres col·laboradors que ens parlin de la Quaresma. Bon dia, mossèn Joan.
Hola, bon dia, què tal? Com esteu?
Molt bé, Joan. Saludem bon també els nostres oïdors d'aquesta part del Maresme, que en tenim molts. Joan, tu mateix, com hem de viure la Quaresma?
Mira, jo avui us volia comentar, perquè sempre parlem una mica d'això de, bueno, evidentment, del dejuni, no? de la pregària, d'aquest temps, no? de canvi, etc., de l'almoina, no? que són una mica els puntals del temps de Quaresma. Però a mi m'agrada un parell de textos que tinc aquí, que a mi m'han servit també per meditar aquests dies, no? que és el Papa Francesc, en el seu Evangelii Gaudium, no? l'alegria de l'Evangeli, ens deia que hi ha dues maneres d'estar al món, no? I crec que ens poden servir en aquest temps de Quaresma. Diu, podem estar-hi o com a espectadors o com a protagonistes. És a dir, l'espectador és aquell que no es vol implicar mai. O sigui, sempre està allà, va mirar les coses com passen, no diu res, no fa gaire res, i viu com si no vivís. Però, en canvi, el protagonista qui és? És aquell que no té por a interactuar, aquell que no té por a prendre decisions, aquell que, tot i que a vegades pugui tenir por d'equivocar-se, que és legítim, por de fracassar o por d'estar exposat a la crítica, això no li fa aturar absolutament amb res el desig de viure apassionadament el Crist. Per tant, això és el que crec que hem de fer aquest temps de Quaresma. És un temps de conversió que ens ha de desinstal·lar i que ens diu que ja n'hi ha prou de mirar-nos la vida des de fora, que cal tornar a recuperar el control de les nostres vides. I això ho trobo senzillament genial. Jo crec que en aquest temps de Quaresma, mireu, és el que hauríem de fer. I justament Francesc Torralba, també en unes xerrades de Quaresma, ell ens deia, diu, cal ser en el món una consciència crítica. Cal ser en el món, a les perifèries, allà on ningú no hi vol ser, per por de ser criticat o menyspreat. Però hem de fer nosaltres, com a Església, com a cristians, una consciència crítica enmig del nostre món. No per aplaudir, sinó per identificar allò que no va bé, allò que grinyola. I això està molt bé. Per tant, ja ho veus, m'has dit que fos breu, breu sóc. Però jo us recomano avui a tots plegats en aquest temps de Quaresma, sobretot això, a tornar a agafar les regnes de la nostra vida, deixar que sigui Déu qui ens guiï de veritat i no mirar-nos-ho des de fora, perquè la vida és apassionant quan es viu des de Déu. Doncs res més.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Tot seguit parlarem de la programació per aquesta temporada de Catalunya Sacra. Tenim a l'altre costat de la via telefònica el seu director de Catalunya Sacra, que és en Dani Font, que és habitual ja també entre nosaltres sempre. Dani, què tal? Bon dia.
Bon dia, i tant. Un habitual de fa molts anys, i tant.
Bé, Catalunya Sacra agrupa, podríem dir d'alguna manera, tots els bisbats de Catalunya, de les diòcesis amb seu a Catalunya, tot el que és les direccions de patrimoni, no? Les àrees de patrimoni de cara de bisbat, seria això més o menys, Dani?
Exacte.
I el president
sí.
És el nostre bisbe, Octavi.
Ara sí, torna a ser-ho.
Torna a ser-ho, perquè abans era l'estimat bisbe Francesc.
Exacte, el bisbe Francesc Pardo.
Sí.
Quan ell va morir, molt greu que ens va saber de tot, tot el patrimoni, sí, perquè ens havia, havia fet un gran esforç pel patrimoni per Catalunya Sacra. Després va ser el bisbe de Lleida, que ens va acompanyar durant 3 anys, i ara doncs, els bisbes han decidit que sigui el bisbe de Girona, Fra Octavi, el qui sigui el president d'aquest secretariat de patrimoni cultural. I, per tant, estem molt contents. Ja hem fet una primera reunió, a partir d'ara començarem un altre camí.
Vosaltres us dediqueu a promoure tot el que sigui el patrimoni de Catalunya, dels bisbats catalans, i enguany feu doncs, molta èmfasi en el tema dels monestirs.
Sí. Aquest secretariat, aquesta reunió dels delegats de patrimoni, vam crear fa més de 10 anys aquest projecte que és Catalunya Sacra, que era la voluntat d'ensenyar el patrimoni, d'obrir-lo, d'explicar les seves raons, de fer veure tots els valors que té, perquè com a secretariat, com a delegat, sempre ens preocupem per les teulades i com ho restaurarem i com ho farem. I en canvi vam dir, home, escolta'm, sempre anem fent teulades i ens cuidem poc d'explicar a la gent la magnífica idea que és el patrimoni cultural. I llavors cada any fem una programació a partir del projecte Catalunya Sacra, que proposem visites guiades a tot el país, a qualsevol punt del nostre país. I aquest any vam decidir que el tema, oi, Miquel, el motiu principal dels actes de l'agenda serien els monestirs, i cada bisbat doncs, ha posat a l'agenda d'aquest any un monestir del seu territori.
La gent que s'ho apunti, perquè la visita més propera que tenim serà el dissabte 29 de març. Per tant, estem parlant d'aquí 15 dies, 29 de març, al monestir de Sant Llorenç de Sou. Serà una visita que començarà a 11:45 del migdia i anirà a càrrec de Joaquim Tremoleda, que ha historiat molt sobre aquest monestir, sobre la Mare de Déu del Món, ha escrit llibres. Joaquim Tremoleda és un gran entès amb el tema de sous, eh, Dani?
Sí, sempre en aquestes activitats procurem que la persona que ens hi acompanyi sigui una mica l'expert principal del monument. I en aquest cas aquí amb Joaquim Tremoleda no té cap mena de discussió. Sí que hem de pensar que aquesta activitat del 29 de març és la primera que fem al Bisbat de Girona, però que ja portem un mes, bueno, un mes no, però portem uns dies, ja hem fet un parell de visites, aquest dissabte 15 es fa la Mare Déu de Flix, i el dissabte 22 també anem a l'ajuda al Santuari Preciós del Bisbat de Vic, i llavors sí que ja arriba la primera activitat dedicada als monestirs, oi, del Museu de, ai, del Bisbat de Girona.
Per a més informació i reserves, que s'apuntin als nostres oïdors la pàgina web, que és www.cataloniasacra.cat. Repeteixo, www.cataloniasacra.cat. Aquesta serà la primera visita, jo la recomano, al monestir de Sant Llorenç de Sous, que recordem que es troba abans d'arribar al Santuari de la Mare de Déu del Món, Dani.
Sí, comparteixen història, eh? El monestir de Sant Llorenç i el Santuari del Món, una mica, oi, durant tots aquests quasi mil anys, han anat tenint una relació molt estreta. I llavors jo recomanaria a la gent que vulgui fer la visita guiada, doncs, que després decideixi allargar una mica l'activitat i se pugi dalt al monestir, ai, perdó, al santuari, que sempre és un plaer ser allà dalt i veure tot el paisatge. I remembrar també mossèn Cinto, que aquí a dalt al santuari va escriure Canigó, o una part de Canigó, i per tant això és un final de visita que no el farem nosaltres, però que jo suggereixo a la gent que hi assisteixi, doncs que llavors s'hi arribi.
La segona activitat de la diòcesi de Girona, de Catalunya Sacra, és el dijous 19 de juny, són les catifes de Corpus de Blanes, les estores de Corpus, en dieu vosaltres.
Sí, amb això nosaltres fem... Perdó, ha estat interessant això, eh? Hem estat molts dies discutint si millor d'estores o catifes.
Ah.
I finalment ens vam decidir per estores, perquè ens va semblar que buscant informació que havíem fet era al final el nom més oficial. Poder no és veritat, però ha estat una discussió curiosa, eh? Mm-hmm. Al final la gent ja ens entenem. Però sí que ha estat una decisió curiosa de dir, no, sembla que en general els mitjans més oficials parlen d'estores, tots nosaltres no corregirem.
Molt bé.
Això és una mica de trampa. Trampa no, però sempre que ens plantejàvem com fer participar el patrimoni immaterial en l'agenda de Catalunya Sacra, perquè la part de patrimoni que es fa viva, doncs és una part importantíssima, doncs clar, no que no pensàvem això com ho incorporem a l'agenda, doncs senzillament recomanant a la gent, cada bisbat, cada any a l'agenda, diu, mira, jo aquest any de tot el meu patrimoni immaterial, de totes les activitats importants litúrgiques o paralitúrgiques que fem al bisbat, doncs jo aquest any recomano que visiteu aquesta. I el bisbat de Girona aquest any ha dit, doncs home, posem aquí a la gent a les estores de Corpus de Blanes, que són fantàstiques, i per tant és un acte, nosaltres en diem un acte convidat, és a dir, només diem, aneu allà, que això és patrimoni molt important, és patrimoni immaterial, i també val molt la pena de visitar.
Una altra activitat serà, aquesta ja anem més endavant, el 20 de setembre, sobre el vitrall de Rafael Massó a l'església de Sant Julià i Santa Basilissa de Verges. Què podem parlar d'aquest vitrall de Rafael Massó?
Home, això ha estat una sorpresa, perquè no se sabia que existia aquest projecte del vitrall de Rafael, fet per Rafael Massó. I va ser una descoberta documental de dir, ostres, aquest vitrall ja estava dissenyat, que és una cosa que fins fa no massa temps no se sabia. No? I llavors el plantejament del bisbat de Solsona diu, home, visitem això, que és... Sempre que pensem en patrimoni cultural de l'Església, el cap se'ns en va cap a coses molt antigues. I, en canvi, també tenim patrimoni molt modern o modern, que és superinteressant. I llavors, doncs, aquest vitrall de Rafael Massó aquí a l'Església de Verges, doncs és un bon exemple de patrimoni religiós modern, important i ple dels mateixos valors que el patrimoni antic.
I l'altra activitat és el retaule de la Mare de Déu de l'Escala, que està al monestir de Sant Esteve de Banyoles. Serà el dissabte 4 d'octubre.
Sí, aquesta activitat és de molta categoria, perquè recentment es va presentar, oi, el llibre aquest que estudiava el retaule de la Mare Déu de l'Escala, que ja és ben conegut, però que una mica en aquest conjunt de Banyoles durant aquestes últimes dècades vigat com una miqueta solitari, pobre home, no? Pobre retaula. I motiu d'aquest llibre que s'ha estudiat en profunditat i que es va presentar no fa gaire, ens va semblar que era bo d'incloure una llegenda, aquesta visita guiada al retaule a càrrec dels mateixos autors que han fet el llibre. Per mirar el retaule in situ, no pas per presentar el llibre que està fet, oi, sinó per explicar-nos aquest retaule tan fantàstic que hi ha aquí a l'església del monestir.
Recordem, doncs, per més informació i reserves, l'adreça és www.catalonia-sacra.cat, que vagin a l'apartat d'agenda. Dani, què podem recomanar per als diocesans de Girona que puguin visitar altres activitats que feu de Catalunya Sacra arreu dels bisbats amb diòcesi a Catalunya?
Home, clar, són una trentena d'activitats, n'hi ha per tots els gustos. Jo recomanaria que entressin a la web que acabes de dir i que se'ls mirin tots, allà hi són tots, podrà llegir una mica de què va i apuntar-s'hi si vol. Pensant en, així en una mica de recomanacions, jo crec que és sempre de molt bon visitar la catedral de Solsona, que el dissabte abans de Rams, el dia 12, cada any és tradició ja de la gent de Catalunya Sacra fer una visita aquí a la catedral, la guiarà en Carles Freixes, que és el director del Museu de Solsona i també és el delegat de Patrimoni, que és un noi que es coneix la catedral com si fos casa seu. És molt interessant, la catedral de Solsona sempre és interessant. També pot ser molt xulo anar a veure, per exemple, Sant Sever. Això ja serà cap al novembre. Sant Sever és aquesta església barroca molt a prop de la catedral que acaben de restaurar íntegrament i és un tresor, és una caixa, per dir una cosa, barroca, espectacularíssima, preciosa, i que la Maria Garganter ens l'explicarà.
A Barcelona,
està ple, a Barcelona, sí, al costat de la catedral de Barcelona. També, ara tiro cap a casa meu, cap al bisbat de Vic, el 24 de maig fem una visita molt curiosa que en diem les Mare de Déus Gòtiques de Prats de Rei, perquè dintre Prats, és un poble petitó, hi ha dues esglésies fantàstiques, cadascuna de les quals té una Mare de Déu Gòtica a dintre de pedra, i llavors els anirem a veure totes dues. I hi ha també aquest any una novetat molt rellevant que a nosaltres ens fa molta il·lusió i que recomano als feligresos gironins que s'hi apuntin, que és la lectura d'un pregó de Setmana Santa que va escriure el poeta Blai Bonet, mallorquí, als anys 80. És un text que és una meravella, que ens explica el sentit de la Setmana Santa, dels textos dels evangelis, de la vida quotidiana, de la parròquia. Un text preciós i poètic, que el llegeix Antoni Gomila. Antoni Gomila és un actor mallorquí, també escriptor, que el llegeix, diguéssim, des del més profund coneixement del text. I això ho fem dos cops. El dimecres, dintre de la Setmana Santa, el dimarts 15 d'abril, a la cripta de la Sagrada Família de Barcelona, i l'endemà, el 16 d'abril, a l'església de Sant Antoni de Vilanova, aquí a Vilanova i la Geltrú. És un text espectacular i Antoni Gomila el llegeix amb un sentit profund. I ens fa gràcia perquè és la primera vegada que a Catalunya Sacra organitzem una activitat així, que no és la visita al patrimoni, sinó que és la vivència del patrimoni, en aquest cas literari.
Parlaves de la catedral de Santa Maria de Solsona, que té una imatge de la Mare de Déu preciosa, Dani.
Home, la Mare de Déu del claustre, sí. I tant. No, els solsonins, que ho diguessin els solsonins, ja no tindria tant mèrit, però que ho digui un que no és solsoní com ara jo crec que és de les millors Mare de Déus del món sencer. És una peça de pedra romànica amb una imatge de la Mare de Déu que transmet serenor, bellesa, dignitat, i és una de les obres mestres, sense cap mena de dubte, de l'art mundial. Pas que, bueno, com que és a Solsona, i a vegades també així, nosaltres som una mica així, no li donem el relleu que té, però és una peça espectacular que a mi em té el cor robat.
És una Mare de Déu, Dani, presumida, podríem dir,
Sí, home, va vestida de senyora romànica, porta unes trenes ben llargues,
una lliga
porta
cama.
Una lliga cama, exacte, aquí sota genoll, porta uns vestits, home, va vestida de gran dama. És aquesta mirada. És el que ens permet també el patrimoni, que ens permet anar veient com a cada època la societat, l'Església es mira la seva pròpia vida, és a dir, com entén la Mare de Déu una persona del segle XI és diferent de com l'entén la Mare de Déu una persona del segle XVIII. I això ho podem anar entenent a través del patrimoni cultural de l'Església.
Aquesta activitat, recordem la de la Catedral de Solsona, serà el 12 d'abril, un dissabte 12 d'abril a les 12 del migdia, i un servidor també la recomana. Dani, per qui va encaminat, a qui van dirigides aquestes activitats? A tot tipus de públic? Ho dic perquè s'ha de ser molt culte, li ha d'agradar molt a una persona la cultura, l'art, jo què sé.
No, al contrari, bueno, al contrari, no, esclar, si no li agrada gens el patrimoni, no hi vagi, oi? Però sí que, ja que des del mateix moment que va néixer Catalunya Sacra, l'objectiu era obrir la porta, permetre la visita, i llavors era donar raó, és a dir, explicar què és aquest patrimoni. Per tant, aquesta voluntat ja implica una mirada planera sobre el patrimoni, és a dir, explicar les seves característiques, les seves raons, però explicar-ho per gent que no té per què haver estudiat 1.000 documents, al contrari, és per gent que li agrada l'art, però que, bueno, ho va conèixer, segurament no hi haurà estat mai en molts llocs d'aquests que anem, i per tant, hi pot anar-hi qualsevol tipus de persona que tingui, diguéssim, una hora de la seva vida per dedicar amb atenció al patrimoni. I amb aquest requisit és suficient.
Doncs per a més informació i reserves poden anar a la pàgina web de cataloniasacra.cat a l'apartat d'agenda.
Sí, també, si hi ha gent que hi té interès, en aquesta mateixa pàgina web hi ha un foradet, una casella, que diu si vols rebre el butlletí. Nosaltres cada 15 dies enviem un butlletí, un parell de pàgines per internet, que expliquen doncs, quines són les activitats que venen properament, i també explico algunes notícies sobre el que nosaltres llavors en diem la Catalunya Sacra, és a dir, totes aquelles coses que poden passar al voltant del patrimoni cultural. Aquí han restaurat una imatge, allà han inaugurat un nou retaule, no? A l'altra banda han començat unes visites al campanar. És a dir, expliquem en aquest butlletí també diferents activitats que passen sobre el patrimoni cultural de l'Església, que no les organitzem nosaltres, oi? Però que són coses que passen. I el butlletí ens explica cada 15 dies.
Doncs hem parlat amb Dani Font, que és el director de Catalunya Sacra, i el president és el nostre bisbe Fra Octavi des de fa poc. Des de fa
exactament.
Poc, Gràcies,
sí,
Dani.
Sí, encara no un meset, poder encara no un meset.
Sí, sí. Doncs molt bé, Dani, més informació a la web de Catalunya Sacra, www.catalunyasacra.cat. Gràcies, Dani, que vagi bé.
Gràcies
bon dia.
A vosaltres. Adéu, bon dia.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 16, festa de Sant Bernat Manton, al Santuari de la Mare de Déu del Món. Recordem que Sant Bernat Manton és el patró dels muntanyistes, de totes les persones dedicades també a pujar muntanyes, a fer senderisme, etc. A la 1 del migdia hi haurà missa presidida pel nostre bisbe Octavi, processó, benedicció dels estris de muntanya i cant dels goig. Banyoles i pujaran romeria. Bé, recordem que tots els diumenges de Quaresma se celebra, com ja és tradicional i ancestral, el Via Crucis a les Creus, al barri de Torre Gironella de Girona. A 4:45 de la tarda surten des de la primera capelleta. A 4:45 surt un minibús des de la plaça de Catalunya, gratuït. En cas de pluja es farà a la Basílica de Sant Fèlix de Girona. Dimarts que ve, dia 18, missa amb motiu dels 141 anys de la mort de Maria Gai, fundadora de l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona. A 12:45 del migdia serà a la capella del Centre Maria Gai de Girona, presidida pel bisbe Octavi. Dimecres que ve, dia 19, 30è aniversari de la residència de les Betes de Sal. A les 11 del matí, visita del bisbe a les instal·lacions, i a les 12 del migdia, missa solemne concelebrada, presidida pel nostre bisbe Octavi. Hi haurà l'acompanyament musical de la violoncel·lista Frances Barlet, d'entre altres activitats. Us convidem a la conferència que es durà a terme el pròxim divendres, titulada Camins d'Esperança, signes per viure el jubileu, que impartirà mossèn Jordi Reixac. Serà a Vilasacra, a 7:45 del vespre, a l'església d'aquesta població. I avancem actes del dissabte que ve, dia 22, Jornada Sexualitat i Amor, organitzada per la Delegació de Joves del Bisbat de Girona, de 9:45 del matí a 6 de la tarda a l'Escola Bell-lloc de Girona. A les 10 del matí, paraules de benvinguda del nostre bisbe Octavi. Hi haurà conferències de Josep Maria Guardiola, Cris Cons i de Monsenyor José Ignacio Munilla. Tallers, adoració i dinar. A les 5 de la tarda, missa. I també dissabte que ve, dia 22, concert del Cor de Cambra de la Diputació de Girona a la Basílica de Sant Fèlix de Girona. A 8:15 del vespre, entrada lliure.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Recte final d'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 16 de març. Ho anem a saber amb el pare Gaspar Borda, que ens acompanya durant aquests dies. Ell és pare carmelita del convent d'Olot i també vicari de les parròquies d'Olot. Benvingut, pare carmelita. Pare Gaspar,
bé, bon dia i benvingut, gràcies.
Pare Gaspar Borda, del convent del Carme, d'Olot.
Correcte. És un convent que ja té 500 anys d'experiència de vida i encara hi som, la nostra presència carmelita a la ciutat d'Olot.
Quina feina fan els pares carmelites d'Olot?
Pare, a veure, a Olot, fonamentalment, sempre ens hem dedicat al que ha sigut l'església del Carme. Per tant, sobretot, i fonamentalment, la devoció a la Mare de Déu del Carme i les seves festes, les novenes, etc. I llavors, el laicat, que ens ha acompanyat durant tants segles, s'ha constituït amb les terceres ordres, la 36ena, és a dir, un grup de gent molt propera a l'espiritualitat del Carmel, on han intentat viure-ho. I això és el que ara actualment encara mantenim com a tal, que és aquesta presència de la comunitat a la ciutat d'Olot.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, pare Gaspar, per estar amb nosaltres amb aquests comentaris. Anem, doncs, tal com dèiem, a escoltar quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge dia 16, quan vulgui, pare Gaspar.
Aquest és el meu fill, el meu estimat. Dalt de la muntanya, Jesús, amb Moisès i Elies, està parlant de la seva passió i mort que calia consumar a Jerusalem. És a dir, que la creu no és el destí, sinó el camí cap a la glòria. S'acosten dies molt difícils de viure, tant per Jesús com pels seus deixebles. I Jesús els condueix al lloc de manifestació de Déu, perquè facin una experiència de transfiguració i els permeti afrontar allò que ha de venir. Déu parla. Aquest és el meu fill. Escolteu-lo. Jesús és el mestre autèntic que ens ha estat enviat pel Pare. És el Crist en qui creiem, escoltem i seguim durant tota la nostra vida. Avui som convidats a remotivar-nos i refrescar la nostra condició de deixebles. Hem d'escoltar més a Jesús per a la missió de ser llum de Déu en el món.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau.